Benvinguts a una nova edició de Tu Content. Com ja sabeu, aquest és un podcast afiliat a la Biblioteca de Palma de Gandia i a tothom que vulga gaudir de la cultura i que manifesta una ànima inquieta. Obrim aquesta nova temporada amb noves gravacions que pròximament posarem a l'abast de tothom. Atès, aquest any 2024, volem arrencar amb un projecte que ha unit dos pobles, Ador i Palma de Gandia, per fi, col·laborant per la realització d'un tribut a les nostres mestres. Dos ajuntaments que tenen clar la importància d'unes educadores amb convicció i vocació. Elles són el nostre personatge famós en la celebració del Dia de la Dona. Si imaginàrem un llibre il·lustrat o un còmic que ens parlara d'una mestra als anys 60, 70, 80, es parlaria del ja conegut viatge de l'heroi de Joseph Campbell. Una dona independent fa un viatge d'alliberament i coneixement, buscant la seva autonomia enfront d'una societat que continua dient-li «La dona s'ha de dedicar a la cuina i a la cura». Com tot viatge, el que importa no és arribar-hi, sinó el que aprenem durant la travessia. Avui, per il·lustrar-nos aquesta aventura, ens acompanyen Charo Frasquet, Maria Àngeles Mogort, Pilar Hernández, Mari Carmen Mascarell, Txelo Llorca, Marieta Estruig, Alegria Climent, Pilar Gregori Monzó, Pepa Izquierdo, Maite Peiró i la tia Lolita. Començaré amb una pregunta difícil. Mestra, què és ser mestra?
Ser mestra és tindre ganes de formar, ajudar a la formació de les persones, sobretot de les persones, tant com a persona com en els coneixements de tot tipus per ajudar a la gent.
Bé, jo penso que anirem afegint, no? Vull dir, no cal que... I a mi em sembla perfecte la definició que ha fet ella, no? I a més, jo definiria que, clar, nosaltres, quan anem a una escola o un centre educatiu, formem part de tot un equip i estem en una societat. Per tant, hem de tindre també compromís amb la societat que nosaltres tenim al voltant, el poble, les famílies. Ho dic perquè quan nosaltres vam començar en els anys 70, mos vam, a finals dels 70, no? Jo trobo que vam agarrar un gran compromís i entràvem a les escoles, érem molt joves, i de sobte ens vam adonar que la llengua, el valencià, no apareixia en els estudis dels xiquets i xiquetes. Per tant, jo trobo que el primer compromís que nosaltres vam agarrar a l'escola és intentar que els nostres alumnes pogueren aprendre en la seva llengua del voltant i que la conegueren. I per tant vam haver de fer molta feina amb les famílies i amb la societat que ens envoltava, perquè també n'hi havia molt d'autoodi. Penseu que a final dels 70 encara la cosa estava d'una manera que la gent no tenia clar que calia estimar la llengua. Per tant, a més del que ha dit Lola, jo trobo que també hem de tindre compromís amb la societat que vivim, per poder formar a tota la societat.
I una de les metes fonamentals per a mi, i que nosaltres a l'època que havíem anat a escola pues sabíem com era l'escola, era aconseguir que els xiquets foren feliços a l'escola. O sigui, que quan anaven a l'escola disfrutaren de l'escola, que no fora mal ser de dormir i ja me'n vaig a l'escola i així apretar d'anar a l'escola, sinó me'n vaig a l'escola. Per això vam fer un canvi, jo vaig fer les pràctiques d'infantil a Marieta, un canvi en l'escola començant per infantil, que era jugar, era aprendre, però aprendre jugant. I això era un canvi molt gran pels xiquets, perquè anaven a ser feliços, no aprendre i estar allí sentats quets i escoltant el mestre i que no em pregunte, sinó que anaven a disfrutar. I això és una tasca molt important dels mestres, a l'aconseguir això, que sí que siguem feliços en l'escola.
Jo vull que afegir a tot el que esteu dient, per suposat, ha sigut un compromís, és veritat. Jo vaig començar pels 80, a principi dels 80, i ahir va ser on l'escola pública va fer un canvi molt gran. I així i tot, jo ara veig el material que tenim, bueno, els últims anys i tot, i el que teníem aleshores, que arribava un algo i era per sempre el material ese que teníem, i així i tot, en això pues, teníem que fer pues, tot el que podíem. I en efecte, el que ha dit Pilar, al principi el que teníem en ment era el valencià. Jo vaig estar en Ròtova i allí lluitant, i per cert, que encara no ho vaig aconseguir quan van tornar a Dor i Palma, va ser també aconseguir poder fer en valencià. I jo el que vull afegir de tot el que és ser mestra, clar, jo soc d'infantil, entonces ser mestra era quasi com, no dic la segona mare, però quasi, vull dir, que els xiquets és com un complement de les carències que puguen tindre en casa, i els xiquets, la prova està que diguem, els meus xiquets, este és el meu, el meu xiquet, i segueixen seguint els nostres xiquets.
Per què decidir ser mestra?
Jo vaig triar perquè era un treball molt creatiu, perquè es podien fer moltes coses, i aprenies molt dels xiquets i ells aprenies de tu. I en una educació lliure, que entonces era el que volíem, estava molt bé, la veritat.
Jo nunca quise ser maestra.
¿Te va a trobar a tu?
No. Yo venía de un padre y una madre y una tía maestra y maestros, y era por decreto ley. Los cinco somos. Nos dedicamos a la enseñanza, pero yo quería ser médico. No. Yo más bien fui médico de, como dice, de personas que pudieran integrarse, ser felices, conocer su tierra, porque me vine de mi tierra. Y que ellos conocieran su tierra. O sea, mi ideal era que aprendieran a amar lo que tenían, sin el idioma, porque eso se me da mal, pero que conocieran Valencia, que conocieran yo me los llevaba de acampada para que conocieran los pueblos de alrededor. Yo me conseguí que los padres compraran un horno para hacer cerámica, para que supieran lo que es la cerámica valenciana. Toda mi vida ha sido más que nada que se manifestaran como resultado de una historia, porque me gusta mucho la historia.
Lo que tú hiciste es enseñarles tanto la cultura como gestionar también su carácter.
Bueno, sí, claro, me tuvieron que aguantar 41 años.
A mí me ha pasado al contrario. A mí, yo volía ser mestra y en mi casa no volían que fuera mestra. Volían que fuera una carrera más importante, más lluida. Y vais a tener que pelear. Bueno, mi madre no, mi madre volía mestra, pero mi padre, hasta que no vais a traer las primeras notas, mi padre enfiaba una cara porque no volía. I quan va treure les primeres notes es va posar content l'home, i després ha sigut feliç, jo i ell, i content de veure'm. Ha sigut una vida plena i no vull dir, no desitge res més bonic per ningú.
Bueno, jo realment no va ser una decisió meva, sinó que la cosa va vindre com va vindre. Jo anava a l'escola del poble, a l'escola nacional, que es deia entonces, i la mestra pues, li va dir a mon pare, mira, aquesta xiqueta podria fer algo. Jo la preparo per fer l'ingrés de batxillerat, que entonces es feia això. I ella em va preparar i me'n vaig anar a examinar-me a l'Institut Lluís Vives de València, aquell que està, el famós institut ese. I entonces pues, jo tindria pues, a lo millor 9 anys, era molt menuda. I ho vaig aprovar. I mon pare va dir, pues... I entonces passava moltes vegades això, que el mestre o la mestra li deia, jo és que este xiquet ja no puc ensenyar-li més coses. I mon pare va dir, ei, pues mira, tens que estar d'estats 14 anys en l'escola, pues en aquests anys pots anar fent el batxillerat i sempre tindràs algo més. I me'n vaig anar a Gandia, perquè entonces no hi havia institut per xiques, estava l'institut laboral per xics. Me'n vaig anar a Gandia, Carmelites. I com anava aprovant i passant els cursos, diu, ei, pues mira, vaig arribar a quart, després venia el batxillerat superior, i mon pare diu, ei, pues fes el batxiller superior, pues quasi que podria estudiar. Jo dic, pues jo infermera. I ma mare, ai, infermera, i mon pare diu, jo trobo que la millor feina per una dona és mestra. Perquè treballes al mateix temps que els teus fills. I sempre, pues, i una cosa, pots casar i no deixar-te la feina, perquè pareix ser que en aquell temps suposa que pues, molta gent quan es casava ja tenia xiquetes de ser en la feina i no treballaven. I diu, i tu pots continuar treballant i tindre xiquets i... Ei, pues mestra. I això va ser. Després ja ha sigut quan ja has anat a la marxa i al final ha acabat, des de l'últim dia, que, des del primer dia que vaig començar, des del final que vaig acabar, ja està de lo més a gust.
Bueno, pues jo, lo que, al contrari que Maria Àngeles, des de xocoteta sempre he volgut ser mestra. No sé si és que per tindre la meva germana, que ja era mestra, el model que volia seguir seria el d'ella, però de xocoteta ja jugaven les nines a sentadetes en les cairetes com si jo fora la mestra d'elles. I després ja, quan vam anar a l'institut, ma mare no volia que fos mestra, volia que fos infermeria o una altra cosa. I jo, pues, jo tenia clar que volia fer magisteri. I després ja les meves amigues totes volien ser mestra. I aleshores, pues, totes m'ho vam anar a fer magisteri.
Jo com Txelo, quan era menuda tenia totes les nines col·locades ahí en l'habitació, totes en fila, i anava posant-les a tots, i anava fent, però tota la vida de mestra. I res, jo quan em vaig anar, tenia que estudiar, o sigui, a mi no em vaig tindre que decidir-ho jo, a mi no em va dir ningú si eres millor o no, o una cosa o l'altra. I a mi em va passar al revés que molta gent. Molta gent en la meva època feia magisteri perquè eren 3 anys. Jo volia fer mestra, però tenia un problema, que no volia soles estudiar 3 anys en València. Volia estar més anys. No 3 anys, jo dic, tenia que acabar en seguida. I bueno, però al final vaig decidir a fer magisteri i després pues, vaig ir lo d'infantil, vaig ampliar en lo d'infantil, vaig fer un poc algo de psicologia perquè no volia encara acabar d'estudiar, vamos. I bé, i molt bé, molt contenta i molt agraïda, que sempre ho comente la gent que puga estar treballant i passar totes les hores del treball en algo en lo que siga feliç, que done totes les gràcies perquè n'hi ha gent que està treballant i està passant-ho fatal i és de molt d'agrair haver pogut treballar tots els anys en algo que t'ompli i que estàs molt feliç.
El meu cas és molt especial i completament diferent de tots, perquè jo vaig fer ingrés primer i segon als 22 anys i va ser gràcies a que el capellà que va venir a Cipalma, que era don Juan Kerr, ell des del primer moment que va arribar a Cipalma va tindre l'interès de que la gent es cultivés, de fer reunions en joves, en noies, nois i en grans també. Bueno, la qüestió és que jo vaig començar en un grup a fer solfeig i després parlàvem de coses interessants, anàvem al centre parroquial, anàvem un grup de nois i noies i passàvem, però i parlàvem de coses que passaven pel món, entonces. Però ell veia que passaven els anys i veia que nosaltres, el grup que anàvem, necessitàvem no havíem estudiat, jo havia anat la major part, penseu que antes els pares no podien pagar una carrera. La poca gent que hi ha d'estudis aquests temps, que, pues, eren gent que tenien fills jesuïtes, tenien monges, tenien possibilitat i podien estudiar. Els nostres pares, amb molta gana, no podien. Eren més aviat agricultors, la majoria. En casa meva érem 4 germans, dic que érem perquè ja n'han faltat 2, i sols un dels germans li van donar la possibilitat d'anar a una acadèmia a Gandia per estudiar. El major ajudava el meu pare en la terra, i la meva germana i jo pues, estàvem en casa, en feina de casa. Bueno, vull dir que jo l'estudi va ser gràcies a aquest senyor, al Juan Kerr.
Què tan fàcil va ser dir als pares, jo vull que estudiar?
Per mi facilíssim, perquè eren els meus pares els que volien que estudiara. Un pare i ma mare tenien un bar i havien estat tota la vida treballant en el bar. No és com ara que tanquen un dia, tanquen 15 dies i se'n van de vacances. Jo amb un pare i amb ma mare just no he pogut anar mai a cada lloc. O anava amb un pare o anava amb ma mare. Llavors ells sabien que això no ho volien per mi. O sigui, haver estudiat una altra cosa, el que havia volgut jo, però tenien claríssim que havia d'estudiar, que ells, la vida que havien portat d'ells tan sacrificar i que gràcies a això jo he pogut estudiar i he pogut fer el que he fet, no volien que jo estiguera ahí, volien que estudiara i que tinguera una vida pues, més còmoda. I vaig estudiar el que havia volgut. Jo volia magisteri perquè són 9 cosines germanes, totes mestres, o sigui que ahí era la saga de les mestres, però que si haguera volgut una altra carrera també, o sigui, el que volien és que estudiara.
En el meu cas també, els meus pares volien que estudiàrem i no admitien que postures deixes d'una rabà que el venia quan tenies un examen, doncs ja no vull estudiar, tenies que estudiar. Però després n'hi ha que tenen un molt de mèrit, els pares, per almenys els meus, perquè en aquella època, en un poble, ma mare tenia una xiqueta i dos xiquets. Ella es pensava que la seva xiqueta, m'ho ha dit quan ja tenia la carrera treta, però ella dia, jo si m'haveres dit que no volies estudiar i t'haveres quedat així en el poble, jo és la més feliç del món. Però ella mai m'ho va dir fins que ja tenia la carrera treta, o sigui que moltes gràcies que m'han apoyat en tot. A part de que sí que m'han deixat triar, si jo no haveria volgut, vull dir, ho vaig tindre complicat, però vaig fer el que vaig voler. He tingut sort.
En el meu cas, a veure, ma mare, jo tinc una altra germana, i es va empenyar en que les seues xiques havien d'estudiar, perquè les dones s'havien de saber governar elles a soles. I jo ho dia, quan ho dia, jo dic, esta dona què diu? No ho entenia. Però ella tenia molt clar que la independència econòmica de la dona era molt important. No havíem de dependre de ningú. Per això ella deia, heu de saber-se governar. Així és que va insistir, a més, si no haguérem volgut estudiar, suposa que no haguera pogut fer res, però en aquell moment ella va insistir perquè la meva germana i jo tinguérem una carrera i que poguérem treballar del que havíem estudiat.
Mi abuelo era farmacéutico y se empeñó desde el primer momento en que sus hijas fueran independientes, no tuvieran que depender de ningún hombre. Estoy hablando de que mi madre nació en el 1909 y ya entonces ella y su hermana, la otra no, la pequeña no, porque dijo que no estudiaba y no hubo manera con ella, pero desde el primer momento dije que no tuvieran que depender de ningún hombre.
En part, segons el que estic estudiant, de les vostres famílies ja tenien dintre, tingueren estudis o no, sí que tenien dintre aquesta cultura de dir la dona, per arribar a realitzar-se ella mateixa, necessita certa independència i mitjançant els estudis ho pot aconseguir. Vosaltres sabeu que vau tindre molta sort.
Jo en el meu cas també, ma mare tenia clar que tenien que estudiar, no podies plantejar-te no estudiar. I això que quan la meva germana estava en València van néixer nosaltres, que érem bessons, ja tenia 4 fills. I el que més volien era mon pare i ma mare que estudiàrem els 4, ni perquè foren xics ni perquè foren xiques. Però això des de sempre ha sigut impensable plantejar-te que no tingueres que estudiar res.
Bueno, jo també. En ma casa volien que estudiaren, sobretot ma mare, perquè ella de menudeta només feia que llegir i ma abuela sempre volia que fera les faenes de casa i li marmolava i tot. I ma mare diu, ja que jo no he pogut estudiar, els meus fills per damunt de tot vull que estudien. I per això els meus germans i jo hem estudiat, però més que res per obligació. Després hem vist el benefici, però això era una obligació per a nosaltres.
Jo és que volia parlar-vos que nosaltres també érem 5 germans i ma mare sobretot era la que volia que estudiàrem. Ella va fer sumes i restes i va veure que les xiques per anar a, tenien que anar a un col·legi de monges i l'autobús i totes aquestes coses, ella va sumar i va restar i internes li hicia el cuento. Per tant, a l'internat i a estudiar i ho vam aconseguir totes els deberes. I ho podem agrair.
Yo creo que no es cuestión de vocación, es cuestión de compromiso. Uno hace una carrera o lleva su casa o tiene sus hijos y es cuestión de un compromiso serio y responsable. No es cuestión, porque la vocación es una cosa, si en vez de estudiar eso hubiera estudiado medicina, pues no hubiera tenido vocación de maestra. No es cuestión de, yo pienso que es cuestión de plantearse como objetivo ser útil. Y ser responsable y hacer lo que tienes que hacer.
Será porque como nunca he tenido vocación. Y sin embargo creo que lo he hecho bien.
Jo entenc el que diu Alegria, a més ella ho agarra com a un compromís personal de que haver fet la carrera que haverà fet, ella haverà complit en les seues. Però jo pense que per treballar de mestra o de mestra tens que tindre vocació. Jo pense, no vull... Crec que... I a més ho pense, perquè per lo menos en l'època que jo vaig estudiar, molta gent va estudiar magisteri perquè era la carrera més curta, i vos ho dic. Entonces, jo dic, pobres les persones que estan tot el dia en xiquets i no s'agrada esta faena, i sobretot en els instituts. Quan ve cap mogolló de gent que s'ha tret, que és un llicenciat en el que siga, i la faena més ràpida és clavar-se a treballar d'educació, i sempre pense, pobres persones que estan ahí, en tots els xiquets, en una història que no és la... Jo crec que és necessària. Bueno, entenc el que ella diu, perquè també entenc que una persona té un compromís i pot fer el que vulgui, també ho entenc. Però... jo crec que la vocació acompanya molt perquè disfrutes i perquè vulguis aprendre més i perquè vulguis aconseguir coses i millorar, crec.
El que entenc del que acabes de dir és que tal volta no és la paraula vocació, però sí que tens que tindre unes qualitats.
Unes qualitats.
Unes qualitats que comprenen la paraula compromís i també escoltar, no? I empatia, d'acord? Sí, potser sí, la vocació és un poc de tot això.
Jo també penso com Marieta. No ho sé. La veritat, l'ha entesa perfectament, però no...
Sí, jo també penso com ella. Jo entenc a Alegria, però penso que tens que tindre vocació, perquè són moltes hores, tots els dies, dia a dia, tens que estar en els xiquets. I si no tens una vocació de que t'agraden els xiquets, d'estar transmitint-los, estar en ells, acompanyant-los, contemplant-los, jo crec que no es pot fer. No pots fer bé.
Yo no sé lo que cada una habrá hecho, pero Pilar lo sabe. Yo me he llevado a mis alumnos todos los fines de semana de acampada. Los niños desde cuarto, todos, eso no es vocación, es que yo quería que ellos fueran los mejores. Y para ser los mejores, yo tenía que ponerles en sus manos lo que... Llegaba el verano y junto con su hermano y con Joansa nos íbamos a los Pirineos 15 días. Todos los días, todos, me quedaba en lugar nuevo para que mis niños, cuando venían del instituto, les pudiera yo ayudar a hacer los deberes, porque en su casa no tenían ni libros, ¿vale? Y me los llevaba yo de mi casa. Y no es cuestión de... es cuestión de un compromiso y decir, tienen que tener. ¿Que me ha tocado a mí? Pues me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí hacerlo. Somos 5 hermanos, no sé si a mi hermano lo conocerán. Mi hermano ha sido 40 años profesor de matemáticas en el Instituto María Enríquez. Y lo mismo, o sea, él se ha llevado a alumnos a su casa porque no entendían lo que había explicado. Y lo volví a explicar. Y eso lo hemos vivido en mi casa. Mi madre, haciendo la cena, daba clase a las niñas para que pudieran estudiar, porque en su casa no podían pagarles un profesor, sin cobrar nada. Eso no es vocación. No, porque ya digo, si hubiera sido barrendera, hubiera hecho exactamente lo mismo.
Pero da igual, es una maestra que se ha dado a...
Yo creo que
Jo crec que, en part, el que Marieta vol dir és que al final ha sigut professora i que s'ha donat bé. Encara que tu no vegueres que dintre teu estava la vocació, estava ahí amagat.
No, ho has fet. Sí, bueno, sí. No li digues la mateixa paraula, però...
Compromís. Tu dius compromís.
I caràcter. És una qüestió de caràcter.
Que si tengo caràcter.
Com si es diguera vocació.
Això també és familiar.
Bé, jo, parlant de la vocació, jo crec que la vocació es treballa, també. Jo, la meva experiència, jo vaig acabar, jo vivia en València, tenia molt clar que diríem, lo natural era continuar estudiant, i jo vaig anar a la facultat a matricular-me d'històries, perquè sempre m'ha agradat molt la història. Quan arribé allí, les meues amigues diu, mira, enguany posen psicologia. I jo vaig dir, psicologia? Ja, pues mal, ara m'ho anem a apuntar-nos. I sí, m'ho vam apuntar. I bueno, la veritat és que jo, després de començar a treballar i després d'estudiar, he vist que realment tenia aquesta vocació, però jo no l'havia descobert encara. I realment jo crec que la vocació està en estar satisfet del teu treball, en saber que aquest treball teu, que tu estàs fent, té una conseqüència que tu consideres positiva per a altres persones, i que a més, pues, bueno, jo molt contenta de la psicologia, perquè a banda d'intentar ajudar a la gent, m'ajuda també molt a mi mateixa, i m'ha ajudat molt al llarg de tota la meva vida laboral, no? I, bueno, i això no s'acaba mai, igual que les mestres, sempre sereu mestres. Pues, és que tenim altres professions, normalment, si hem tingut aquest interès i aquesta vocació que hem anat treballant-la, serem sempre. No, això no, d'això no ens jubilem.
Que el problema de que sempre continuem és que encara te'n vas al parc, eh? I li dius a un xiquet, escolta, baixa d'ahí. I el meu home em diu que ja no eres mestra, que ja no eres mestra, deixa-lo.
Vale, anem a continuar. Anava a preguntar que com naix aquesta vocació, però crec que ja està contestat. Vaig a fer-vos una pregunta. Alguna cosa que vos sorprenguera de la carrera?
Yo tuve que estudiar agricultura. La verdad no me lo planteé nunca que dentro de un magisterio. Pero una asignatura, sí. Teníamos 17 asignaturas y una de ellas era agricultura. Y lo mío con las manos.
Pero yo creo que estamos relacionadas.
Sí, yo no digo que no, pero no me lo esperaba.
Pero no andaba por ahí, creo yo.
Es que no me lo esperaba. No me lo esperaba que una asignatura fuera... Bueno, es que soy muy vieja, claro, pero que una asignatura fuera agricultura.
Yo no sé, es que estén parlando más, ¿no? A mí lo que me va a sorprendre es que donaven asignatures com en COU. O sea, acabaves COU, te n'anaves a magisteri i seguies estudiant. Jo entonces era de ciències, no existia encara, vaig ir després de preescolar, i seguíem estudiant matemàtiques, física, que, lo mateix que havien donat en l'institut. Y una didáctica de las de matemáticas y unas didácticas de no sé qué. O sea, a mí me extrañaba que no hubiera más didáctica. Y después, cuando me vaig a apuntar, que va a ir lo de preescolar o era muy infantil, que vais a poder hacer algunas asignaturas y después vaig a probar sin acabarlo, ahí me va a sorprender porque ahí sí que ya ni había más pedagogía y después la meva filla feia magisteri y ya ni había molta más didáctica y molt més. Pero cuando nosotros estudiàvem, no n'hi havia quasi didàctica, era tot matèria.
Jo durant la carrera no crec que no me'n vaig ensenyar res, crec. No, és veritat, perquè jo les matemàtiques que donava a l'institut...
Era una continuació.
Era les matemàtiques que donava en la carrera, de pedagogia i tot això, res. A mi una programació mai m'han ensenyat a fer-la. Mai. Ni unes pràctiques... Res, pedagogia, lo que és pedagogia, donaven física, donaven matemàtiques, però era com a l'institut, i vaig agarrar una època de moltes vagues i moltes poques classes, vull dir, a l'any donaven pocs, molts mesos que teníem vaga, sí. Entonces era l'escola normal, que no es podia evitar i mos anàvem als barracons, n'hi havia molta moguda de... I venia el curs i tenies dos temes al final de curs. Dos temes. Jo vaig treure plaça directa per bones notes, però no vaig ensenyar res. Res, el que sé, ho sé de l'institut i després de l'escola i de la feina i de cursets i de coses, però de la normal, l'escola de la normal no m'ha ensenyat res.
A mi em va sorprendre molt en l'escola de Magisteri de Barcelona que vaig trobar uns professors molt bons, sobretot un professor de, el professor de filosofia era una eminència per mi, el de filosofia, com a professor en l'escola normal. Quan jo vaig començar el magisteri, vaig començar en el pla 71 i jo ja tenia els meus anys, l'any 71. I bueno, em va agradar molt això, que vaig trobar personal, professors que valien.
Bé, jo en el meu pla de magisteri, perquè clar, han anat passant plans i plans, jo penso que vaig començar als 70, 72, va. Aleshores, el que més em va sorprendre quan vaig estudiar és que la música fora tan fort i que aquella persona que mos donava classes de música, el professor de música, fora capaç de que odiaren la música. Bé, en comptes de intentar que aquelles personetes que tenia davant s'estimaren la música, jo vaig tindre sort, perquè resulta que venia d'un internat de monges que, com que jo no anava a casa només que a Nadal, a Pasqua i a l'estiu, en alguna cosa m'havia de torbar els caps de setmana. I em vaig posar a fer música perquè les monges aquelles tenien música, piano, guitarra, no sé què, i quan vaig arribar a magisteri, jo sabia solfejar i sabia de tot això. Però em va sorprendre molt que fora capaç de en comptes d'animar a la gent a sentir música, a estimar-se la música, que fora capaç de que tots els que estàvem en aquella classe l'odiaren, no? I després, el que també m'ha sorprès molt, després, el que també m'ha sorprès molt era el pla que jo vaig fer, perquè era el primer i el segon de magisteri anàvem a l'escola normal, i tercer era tot de pràctiques. Per tant, des de setembre o octubre que començàvem fins a juny, estàvem en una escola i veiem tota l'evolució, que ara no passa, després d'aquell pla no ha passat. I jo penso que és molt interessant. Damunt mos pagaven les pràctiques. Imagina't tu, mos van pagar les pràctiques. Saps? Aleshores, en aquell pla, jo trobo que va ser el millor, perquè jo vaig veure tota l'evolució des de setembre fins a juny que passava en una escola. Penseu que era l'any 72-73 i que la Llei General d'Educació en el 70, el Villar Palasí ja havia fet la Llei d'Educació i que n'hi havia moltes escoles que ja treballaven sense llibres i treballaven en les fitxes. Al lloc on jo vaig anar, treballaven a Xina. Vull dir, i era una escola gran, era Xirivella. Era en Xirivella. I per tant, jo pense que va ser el millor pla, perquè s'ha d'estar en l'escola per saber lo que és.
Jo he nacido ja de pie. Jo nací en una escuela. Mi padre y mi madre maestros. En cuestión de didáctica, no me hacía falta nada más que ver a mi padre y a mi madre, que eran extraordinarios. Lo digo de verdad. Reconocido por todo el mundo. Y luego me llevaron a estudiar al mejor sitio donde se estudiaba magisterio, a las Teresianas del padre Poveda, que era obligatorio como mínimo ser maestra para poder entrar dentro de la institución, con lo cual aquello de que cualquiera daba la clase, no, eran gente preparadísima. Mira, si mi padre era bueno, que cuando iba a verme decía la de matemáticas: don Jesús, dé usted hoy la clase que lo hace mejor que yo. Era muy bueno, de verdad. Yo tuve la gran suerte de nacer eso. Bueno, los cinco, nacer en una escuela.
Tú no tendrás vocación, pero tienes genética.
Eso. A ver, no he tenido más remedio. Yo con 6-7 años, si mi madre tenía que ir al servicio, me decía, quédate a cuidar a las niñas.
Yo es que como no sé por qué, però realment vaig tindre molta sort quan estàvem estudiant, perquè resulta que jo anava a les reunions que feien en l'institut per protestar i totes aquestes coses, i vaig conèixer a Maria Conca i a Carmen Miquel. ¿Vale? Carmen Miquel mos ajuntava els dissabtes a les mestres que volíem per explicar-nos el sistema, el mètode Freinet, el mètode no sé quan, Montessori, bueno, vale? Sobretot elles eren molt de Freinet. I també Maria Conca ens ensenyava valencià. Vull dir que la veritat és que vam tindre sort, i acabant, molt després, ja van començar les escoles d'estiu, on vam començar a tots els mestres passar-nos el material que teníem cadascú de llibres de música o de lo que fora. Vull dir que era un moment per mi molt de fer coses en comú i d'aprendre. I anàvem a Barcelona a la Rosa Sensat d'estiu.
Bueno, jo més que res és una anècdota que m'ha vingut al pensament quan Pilar ha dit lo de les pràctiques. Nosaltres vam fer el mateix sistema tot el curs de pràctiques. I jo vaig estar una mestra en tercer, una classe que tenia 40 xiquets en València. I la mestra estava fent calça dins de classe, en 40 xiquets. I això pues, em va sorprendre. Sí, sí, 40 xiquets. De xiquets i xiquetes. Bueno, crec que eren tots xiquets. Ara no estic al cas. No, xiquets i xiquetes. 40 en una classe, la classe la feia jo i ella estava fent calça i en dia això o allò i jo feia la classe. Així no vaig estar pues, tot el curs de pràctiques i ella suposa que n'hagués acabat el jersei.
Pues jo que era d'un altre pla, resulta que fem les pràctiques en el segon curs i en el tercer curs en el primer trimestre. I vaig tindre, encara teníem el 7 i 8 en les escoles, la classe estava en Oliva fent les pràctiques en matemàtiques, que era de ciències, i la classe pues, tindríem 30 o 32 xiquets o 35. El tutor no estava, havia tingut un accident i no van enviar cap substitut. Així que vaig estar en els xiquets tot el trimestre, en xiquets de 7 i 8, i estava jo soles. Els xiquets no es manejaven molt bé. Jo recorde que total tindrien 5 o 6 anys menys que jo. I bueno, recorde pues, això, que vaig estar a soles en els xiquets i tot el trimestre en ells, i molt bé, el tutor no va aparèixer.
Jo vaig fer les primeres pràctiques en una escola de València que era un piso, estaven en cases pel barri de Russafa, i era un piso, i el pati era el replanell, vull dir, el vestíbul del piso, i tenia una mestra que als xiquets n'hi havia un pobret que li tenia pànic. I jo, quan em donava a mi la documentació dels xiquets, estava en un llibre, no me recordo com es dia, i posava fulanito venganito, torpe. La qualificació era esa. I el pobre torpe es va pagar a mi, com aquell que diu, esta m'ajudarà una miqueta. De pena. Després, al segon any, vaig anar-hi a l'escola del meu poble i allí vaig tindre mestres de tot tipus. Més bons i més mals, però la primera experiència de les pràctiques va ser, i me se va quedar, torpe. Les característiques del xiquet era esa.
Pues lo de les pràctiques, ara que estem parlant de pràctiques, no era la pregunta, però jo les vaig fer així, en Ador i Palma, i em va agradar perquè mos fem passar per tot. O sea, nosaltres, no sé si un any era l'especialitat que tenies, que també era de matemàtiques, però un altre any passàvem per primer cicle, bueno, entonces no era primer cicle, no sé com es dia, entonces. I ahí vaig descobrir jo el preescolar, perquè vaig anar a una classe, jo estava estudiant magisteri de matemàtiques perquè no n'hi havia entonces, i ho dic perquè vull dir-ho, vaig fer pràctiques en Pura Unió i que li ho vaig dir, després la vaig veure al cap d'anys i dic, saps què vaig fer infantil per tu? I es va quedar, diu, sí. Vaig entrar a la classe de preescolar i em va encantar. O sigui, entonces no existia encara. No podies fer mai. Anava qui volia, no sé qui baixava a preescolar, qui volia baixar, però no estava... I la xica esta tenia una manera de parlar... Una cosa que vaig entrar allí i em va fer que volguera fer infantil. I quan em vaig dir l'oportunitat, vaig dir preescolar. Me'n vaig a fer preescolar per les pràctiques.
No, només dir que jo, com aquesta, vaig fer 2 anys de carrera, d'estudi, i uno de pràctiques. I recordo que un dels dies que estava fent jo les pràctiques, la professora va tindre que ausentar-se. Em va dir, oi, per favor, mira, demà em tinc que ausentar. I justet aquest dia va vindre l'inspector. Jo, ai, mare de Déu, com m'apanyaré? I bé, jo vaig seguir la classe que tenia l'inspector allí, mirant, i això. Jo vaig seguir la classe, i preguntava xiquet, i contestaven, i això. I després, quan va acabar, es va gozar, ah, molt bé, molt bé. Una satisfacció. Te lo passes a puro, eh?
Vale, continuem. Tens algun record especial d'alguna mestra o mestre en la teva època d'aprenentatge?
És un bon record.
Jo el que he dit primer. Repetiré el mateix. El primer record, la persona que a mi em va ajudar en la meva formació i em va dirigir. I després els professors, sobretot de filosofia, que vaig tindre la carrera, va ser fabulós.
Bueno, jo el mateix, la primera mestra que va ser la que em va encarar, com si diguem, a l'ingrés de batxillerat. I després ja en la normal de magisteri tinc un record d'una mestra que no va acabar el curs amb nosaltres, va tindre un accident de tràfic i va morir, que era doña Raquel Payà. Tu la vas conèixer? Era una molt bona mestra, a més molt avançada per aquella època. Era diferent, s'inicia de la cistella per lo que hi havia en aquell temps en la normal de magisteri, que no tot era normal.
No n'hi havia res normal.
Jo també, els professors que recordo de magisteri, sobretot, era gent molt major. Teníem les catedràtiques de pedagogia, doña Maria Esther Uria i Concha Ciscar, que eren les que van escriure els programes renovats blavets, se'n recordeu? Que tant vam utilitzar per a fer les programacions després. I després teníem la catedràtica de física, que era una dona molt major, que tindria quasi 80 anys, Fabiola o alguna cosa així li dient, que venia allí venia en un guiatet i en una boina, i era una dona supermajor i ella donava la classe, però tu quasi que no t'enteraves de res. I el que sí que recorde molt bé és el professor que vaig tindre de matemàtiques i en tercer, que ens donava estadística, que era inspector també, i era el Lluís, que té son pare era lo del el ciclista, no recorde el cognom. Pues este don Lluís sí que era un professor més modern i ja mos plantejava problemes ja de resolució pensant en el que anàvem a trobar-nos, i aquest és el professor que recorde més.
Jo recorde de batxiller, recorde una monja que mos donava matemàtiques, i la veritat és que em van encantar les matemàtiques per ella em van encantar. I després recorde també a una professora d'educació física, que això jo deuria tindre 10 o 12 anys segur, era xicoteta, i mos donava classe d'educació física. Era una dona, una jove, perquè era molt jove, molt moderna, jugava al bàsquet en València i mos va preparar el festival de final de curs. mos va preparar Copèlia, la masurca de Copèlia, i portàvem les monges, mos vam posar els vestits de tul que mos arribaven a mitjan cama. I ella va agarrar, i abans d'eixir, va agarrar unes tisores i els va tallar tots. A l'any següent ja no la van llogar.
Però estic pensant en totes les mestres que van ser un model per a vosaltres, com la que acabes d'anomenar, no? Que era, per la seva època, devia ser una dona molt adelantada.
Són les arrels de la terra tan fortes? Per què tornareu al poble?
Jo vaig tornar al poble no perquè no... Jo m'agradava Barcelona moltíssim, moltíssim. Però així tenia... Els meus pares ja havien faltat. Tenia els meus germans, tenia la resta de la família i per això vaig vindre. Vull dir, les arrels pues, t'estiren, però jo, no sé, m'hagués quedat tan o més a gust a Barcelona que vindre així. Però, clar, la família, els meus pares ja havien faltat, però tenia germans i mira, sempre, i la poqueta teníem la casa, sí, teníem algo de terra, mira, això s'estira tot.
Bé, jo trobo que al nàixer en un poble menut, trobo que hem de córrer per fora molt per a saber estimar aquest poble menut. A mi m'ha passat això. Jo he corregut molt perquè he volgut. Jo podia haver estat en la Font o en Potries des del primer moment, perquè l'especialitat que jo tenia en aquell moment no n'hi havia d'educació especial. Però a mi em va agradar pegar volta pel món. I després, quan ja vaig pegar prou voltes pel món, vaig dir, ara me'n vaig al meu poble. I la veritat és que també em va agradar tornar i trobo que el vaig estimar més que si m'havera quedat.
Jo, com soy de madre castellana i de padre grauero, pues tengo el problema de que las raíces están allí y están aquí. Allí estuve hasta los 24 años y de los 24 años mi padre decidió que quería morirse en su tierra y nos vinimos aquí. Así que no sé exactamente, bueno, sí que lo sé perfectamente dónde son mis raíces maternas, pero también sé perfectamente cuáles son mis raíces paternas.
El meu cas és diferent i m'imagino que el de moltes ho haurà passat. Quan tens els xiques menuts, busques la mare, busques el niu, busques perquè t'ajuden. Entonces, jo tenia els xiques menuts, bueno, quan vaig començar a treballar, no, però me'n vaig anar a Ròtova i entonces, quan tocava ja els meus fills anar a escola al cap de 3 o 4 anys, vaig dir, pac, els xiquets, hem dur-me-los darrere perquè mos passava a les mestres que mos tenien que endur els xiquets darrere, no? Vull que anar a Menador i Palma, que ja els meus fills estiguen allí, en els xiques del poble i tal, i vivia també així, però el que estic dient, perquè crec que busques a la mare quan estàs criant.
El meu cas és diferent. Va ser les inundacions de Palma i Ador, eixes tan fortes, i ma mare estava sola i tenia molt de problema en els trons i els llamps i ella estava soles. Ella soles en Montío, que era minusvàlid, i l'única que podia demanar per a si la contornar era jo. I ma mare em va dir que, per favor, que demanara proper de casa per tindre un apoyo, perquè ella es va veure molt ofegar en les inundacions d'eixes.
Aleshores, el que tira a la terra és la conciliació i l'altra conciliació, la cura o dels fills o dels pares.
Sí.
D'acord. Vale. Quan estiguereu estudiant a València, què va ser el més difícil? Viure fora?
La llengua?
A veure,
Per a mi, difícil res, perquè vam anar cinc amigues que havíem estudiat tot el batxiller juntes i l'únic que tenien gana era d'anar món a València i estar tota la setmana per allí a València. Vam estudiar molt, però ens ho vam passar molt bé, molt, molt bé. La llengua sí, la llengua magisteri, entonces no es parlava en valencià, era en castellà. Entonces nosaltres, jo recordo anècdotes de que fent pràctiques en el pis, avui passo part tot en castellà i parlàvem el castellà per tindre habilitat. I després, per presentar-nos a les oposicions, també, perquè nosaltres vivíem en el poble i saps parlar castellà, però una soltura per presentar-te unes oposicions, doncs havíem de fer pràctiques entre nosaltres per poder estudiar, per poder parlar en castellà. I jo he sigut de l'època que a mi m'ha castigat per parlar el valencià des de la classe, diumenges, tot el diumenge, en Escolàpies, a netejar taules i cadires perquè no podia parlar en valencià. I quan anava a casa, mon pare feia, per què t'has castigat? Pare, m'ha castigat perquè parli igual com parli així en casa i no volen que parli així, no. Pues ha anat diumenges a castigar, a netejar cadires i taules per parlar en valencià. Però i en magisteri no em castigaven, però sí que tenia que no tenies l'habilitat, tots els professors parlaven el castellà i no podies parlar en valencià perquè no tant, quasi la majoria eren de fora. Entonces, sí que aquesta part sí que la patida. Aquesta part sí, però d'anar a València i d'estar en València, no res, tot bons records. Tot.
Jo, com me vaig estar 6 anys interna, i les monges totes parlaven en castellà, pues jo també dominava perfectament el castellà, perquè si no, algo passava, i ja està, va ser.
No vaig tindre problema. No?
Quan nosaltres vam anar a estudiar a València, Conxaro, no n'hi havia ningú, o sigui, era el contrari, era una alliberació per nosaltres, que estàvem en un poble tot molt, en estos poblets, no? Que si tenissis un poquet del... Entonces, anar-te'n a València era una alliberació, o sigui, allí fes lo que estudiaves, perquè l'única obligació era estudiar, aprovar, traure bones notes o aprovar lo que fora, però ahí podies fer lo que vulgueres. Entonces, era una alliberació. Jo li ho dia a la meva filla, vés-te'n a València, i ja després ja va canviar, ja no era la mateixa història. Els anys posteriors, ja no, perquè ja fan el que volien, ja fan el que volen.
Jo de València no tinc res que dir, m'agradava estar en València, i bé, però el que voldria que costara, que no sé si vosaltres vos ha passat, jo com era de poble, el batxiller l'ha tingut que fer lliure, batxiller lliure, això sí que era dur. Ni ha anat a ninguna col·legi interna, ni vull dir que jo el valencià no me l'han prohibit mai perquè eren els mestres del meu poble els que ens preparaven per batxiller. Però el que era dur era, quan ara ho pense i ho conte, faig, com podia ser això? Els mestres del poble de 5 a 8 de la nit i de 8 a 9 del matí preparaven els que volíem estudiar, que coneixíem en ingrés als 10 anys, els pares que volien que nosaltres estudiàrem, doncs als 10 anys ens treien de l'escola i anàvem a fer batxiller. Com en l'escola era de 9 a 12 i de 3 a 5, doncs nosaltres anàvem de 8 a 9, de 1 a 2 i de 5 a 8 i mitja. I allí donàvem les classes als mestres del poble, que tenien un mèrit, d'això sí que me'n recordo. I després anàvem a examinar-nos tot en un dia, o sigui, en dos dies ens examinàvem lliures en Xàtiva o en Alzira. Primer en Xàtiva i després en Alzira. Els 4 anys de batxiller. O sigui que això era dur, dur, dur. I clar, els que volíem... I tots aprovàvem, la majoria, perquè eren els que volíem anar. Els que volíem aprovar. I quan anava, quan vaig anar a l'Institut de Tavernes, el batxiller superior encara no es feia a l'Institut de Tavernes, me tenia que vindre Gandia a fer batxiller superior. I tenia que anar a casa d'una tia... Bueno, i al final vam obrir aquest any el quint de batxiller i vaig anar a l'institut. Sabeu com anava més decimat en l'institut? Com l'oli, perquè clar, la palissa que ens havien pegat nosaltres en l'institut els de Tavernes al·lucinàvem, perquè fent com no fallàvem en química, en formulació, no fallàvem res, perquè és que havíem estat, això té un mèrit, jo de veres quan t'ho conte i volia que costara, perquè era molt difícil. La gent dels pobles, la gent que vivia en Gandia tenia un institut, la gent que vivia, però la gent que estàvem en un poble tenia, i parar a l'institut també era una odissea. No és com ara, que tot el món va en cotxe i el porten. Entonces era l'autobús, bueno, i no hi havia menjador, menjaven per les escales. Era de caps durs, estudiar en aquella època.
M'agradaria que escoltàreu la següent estadística del 2023 del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Segons aquest estudi, al voltant de l'últim curs, es pot destacar que el sector educatiu continua sent un cap professional eminentment feminitzat, atès que 2/3 del professorat són dones, un 67,2%. El percentatge més alt és en l'educació infantil, un 97,6%, i un 82,1% en l'educació primària. No obstant això, en estudis universitaris, les dones representen el 43,3% del total del professorat, xifra que s'ha incrementat en 5 punts percentuals des de l'última dècada. Per què cregueu que les xifres són tan altes a magisteri i, en canvi, la representació de les dones a la universitat com a professores, catedràtiques i rectores encara no arriba a la paritat?
El techo de cristal. El techo de cristal.
Jo parlo per mi, però crec que no estava dins de les nostres, de la nostra visió anar a ser professores d'universitat. Avui en dia la gent que està estudiant molt i està fent els seus màsters i les seues coses i se'n van pac ací, se'n van pac allà, poden plantejar-se el que estic, pues, trencar el techo de cristal. I si nosaltres no mos passava per el cap, vamos, anar a, crec jo, no sé.
I també perquè tens els xiquets, perquè estàs criant, perquè jo he conegut matrimonis en les escoles que els dos, sent mestres els dos, la dona s'ha quedat criant els xiquets i treballant en l'escola i l'home ha pogut continuar els estudis i fer-se catedràtic. Uh-huh. Val? Això ho he vist i ho he vist en diverses escoles, que les dones s'han quedat en la seva faena i ells han anat pujant i han anat podent estudiar perquè són homes.
Ara que es parla tant de la bretxa de gènere, la bretxa digital de gènere i tot això, pues estaven, en les diferents universitats tenen una sèrie de càtedres i cada una pues potser està encarregada d'estudiar una de les bretxes. I la bretxa digital de gènere, van fer un estudi i en el que era el magisteri, resulta que la majoria de magisteri són xiques, la majoria. N'hi ha pocs xics, i els pocs xics que n'hi ha estan en gimnàsia, com a molt, però en infantil per supost que no. Que dir, ahir mateixa ja n'hi ha. I després, a l'hora de el que és tratar en les noves tecnologies, sempre el tècnic, no diu mai la tècnica. Anem a buscar el tècnic. Entonces, una part de l'estudi que havien fet des de la universitat, pues van dir que ahir mateixa en magisteri ja n'hi ha una espècie de selecció en què tots són xiquets. Això també estan treballant tant en lo de pavore, les dones investigadores i tot la dona científica. Per cert, el dia 11 és el dia de...
Bé, suposo que és una faena que s'ha de continuar fent, perquè a poc a poc hem anat treballant fora de casa les dones i en magisteri què mos passa? En magisteri, a veure, l'educació infantil no està ben pagada i estic referint-me ja a les escoletes infantils. Per tant, ahir no anirà ningú home. Les cures, la faena de cuidar a un altre, això no està ben pagat. Per tant, ahir no anirà cap home. I si no les ferem, nosaltres, que és el costum de fer-les, nosaltres. Bé, i encara és més greu de lo que tu has dit. En una escola que tots són dones i només n'hi ha un home, el director és l'home. Sí. Val? I conforme vages pujant. En secundària ja n'hi ha uns quants homes més, però en primària i en infantil n'hi ha una barbaritat de dones. Val, el sostre de vidre pot explicar alguna cosa, però el sol relliscós també, que és el que moltes vegades nosaltres mateixa diguem, no seré capaç de fer eixa faena, que és pujar un nivell més. No seré capaç. I que nosaltres mateixa mos infravalorem del que nosaltres podem fer. Per tant, ahir n'hi ha molta faena a fer, molta. Hem avançat? Poquet, clar que sí, però i em tem que les noves generacions de dones i homes no els veig jo així massa, massa progressistes. Vull dir que s'està per el que podem escoltar d'informació i notícies, n'hi ha una involució. Per tant, a veure si mos espavilem o espavilem els nostres filles i fills.
Al voltant del que has dit en última instància, jo crec que n'hi ha un discurs flotant al voltant de la societat. Però jo mateixa, que sóc mare d'un xiquet de 3 anys, i veig les parelles que porten els xiquets a l'escoleta, els sorprendria lo molt dedicades que són les parelles, i no només parlo de mares, també els pares, a les noves metodologies, a les noves tendències, per exemple, la criança conscient i tot això. Jo crec que cal fer una reflexió per què ens arriben a nosaltres aquests missatges de que la joventut o les parelles o els professors d'avui dia han retrocedit en aquesta consciència de voler millorar les coses. És una altra temàtica que caldria tindre el seu propi debat. N'hi ha de tot. Continuant en el que acabes de dir, anava a fer una pregunta per vosaltres, ja ho he incidit en ella. Una de les raons que fonamenta el sostre de cristal és que les dones sempre han estat destinades a la cura. En part, jo, quan estava fent aquestes preguntes, em preguntava, està fet magisteri perquè les dones anem directament allí? Vull dir, tenim nosaltres ese sesc genètic de la cura, a cas els pares, els homes no el tenen? Jo crec que sí. Però és una qüestió cultural de que les dones tenen que dedicar-se a la cura.
Per això, la següent pregunta és, mare i mestra,
com és aquesta relació?
Bueno, en el cas de mare i mestra, pues jo vaig tindre el meu xiquet i estava en el comtat. Després ja vaig passar a la Vall d'Albaida. O sigui que ha estat tots els anys, fins que el xiquet tinguera 6 anys, anant antes de les 8 del matí i tornant a les 6 de la vesprada. O sigui que no he pogut disfrutar del xiquet ni de veure ningú carnestoltes, ni d'anar a la falla, ni de veure ningú festival de Nadal. Tot això m'ho he perdut, perquè és que no podia vindre. Arribava i havia acabat l'escola, tenia que tindre una dona que el portara de matí perquè no me'l podia deixar en la reixa a soles, un xiquet de 3 anys. A les 5 tampoc estava així. Així que ha sigut molt dur, perquè després ja quan vaig vindre així a la Safor, pues el xiquet ja era més major, però tots aquests anys he estat perdent-me totes aquestes coses del xiquet. Avui en dia, per sort, se donen moltes comissions de serveis que hasta inclús sense ningú motiu específic ni de malaltia ni se donen comissions de serveis i sí que les donen a tot el món i tot això pues se anà guanyant poquet a poquet perquè nosaltres ho hem sofrit.
Jo per mi crec que és prou difícil ser mare i mestra en la mateixa escola. Jo no ho recomano. La veritat, per una part, pots fer tot el que ella diu, no? Jo que era d'infantil, pues, és prou fort, perquè així sóc la mestra, així no sóc la mare, així sóc la mestra, així no sóc la mare, el pots més exigent encara, així no te s'acudis que entrar a la sala de professors, no sé què, no sé quantos. I després, a lo millor, quan ha passat el temps, ha dit, tindria que haver sigut més flexible i haver-m'ho disfrutat més això, no? Però vols que no es doni en classe, jo s'ha tingut els dos en classe quan s'estan en infantil, entonces no vols que ningú pense que estàs donant-li un privilegi, saps? I després també quan fan trastades t'enteres més de lo que toca, perquè si no haveres de tenir allí no t'haveres enterat, perquè no van a cridar-te per aquesta cosa, però com estàs allí t'enteres de tot. Jo quan algú em preguntava jo veia molt més tranquil·les a les que tenien els xiquets en, les altres, en altres escoles. Però bueno, això cada un, també conec a gent que ha estat disfrutant-se, potser té un altre caràcter o el que siga, i se ho han disfrutat. Jo, la veritat, per mi ha sigut, i damunt com era infantil, perquè quan se va anar a primària vaig dir, ai, ja se n'ha anat a primària. Però estar en classe, que no era precís, no sé, per mi sí que ha sigut difícil.
Pues jo sí que s'ha tingut els meus. Primer la meva filla, perquè jo vaig començar a treballar en una escola unitària i tenia infantil de 5 anys, primer i segon. I la tenia ella, perquè si no la tenia jo la tenia canviada a un altre poble. I després, quan vaig vindre a ser, vaig tindre el meu fill, també a la meva filla ja no la vaig tindre. Ella ja era més fadrina, però el meu fill el vaig tindre també 2-3 anys, però no vaig tindre cap de problema.
Pues jo no he volgut mai emportar-me els meus fills. He anat a molts pobles i sempre he tingut clar que ells havien d'estar així, al poble que vivien, anar a l'escola amb els companys que vivien, i també tenia clar que jo no volia ser mestra del poble on vivia. Això també ho tenia claríssim. Per això vaig demanar a Villalonga i vaig estar 20 anys a Villalonga. Estava propet i damunt l'escola està al final del carrer on visc, i era cada volta que obria veure l'escola, i no volia, preferia deslligar. I després també pels xiquets, o sigui, perquè foren ells, perquè si no és el fill del mestre o la mestra, i no volia això, volia que estiguessin en l'escola, que relacionaren els xiquets i les xiquetes del poble, però sense ser el fill o la filla de, sinó ells. I jo també, jo era la mestra en Villalonga, i així era per la mare dels meus fills, de Carles, de David, d'això. I tots es volia separar perfectament, i això ho he tingut clar sempre. Sempre companyeres, quan hem estat en ells, quan hem estat en... se'ls han emportat els xiquets, que jo haguera pogut emportar-me a ma mare i estar allí. Jo venia tots els dies d'ells, tots els dies, però ells estaven així, no se'n venien a mi. Tenia clar.
Jo el que un any he tingut el meu fill, me l'han dut al poble que estava jo quan era infantil. Però en el segon any infantil ja el vaig portar a la Xàtiva perquè ja no vaig voler. No, perquè és que era el fill de la mestra per a lo bueno i per a lo malo. O sea, si es barallava, jo castigava el meu i no a l'altre, sense preguntar. I si no, i en el pati estaven totes les majoretes adorant-lo perquè era el fill de la mestra, no. Eso, a cada us a casa.
Sí, jo pense que és difícil tindre els fills, i a lo millor jo me'n vaig poder lliurar de tindre a una de les dues en classe, vull dir, perquè n'hi havia dues unitats per cada nivell, i per tant em vaig deslliurar, no? Però ara, pensant com ha evolucionat la conciliació familiar en els mestres, jo he de dir que quan vaig començar a treballar no n'hi havia tants permisos com després del part, després una mestra que a lo millor tenia 7 o 8 anys més que jo, ella quan va parir els 3 dies estava en l'escola. On dir, en això hem evolucionat i ja anem contemplant els permisos dels 4 mesos, el de la paternitat, que també les comissions de servei, que això no existien, quan jo vaig començar a treballar, això no existia. Per tant, passeig sí que hem pegat. Mos ha costat molt. Així és que jo no pare de dir-los als joves que el que mos ha costat, que facin el favor de continuar la feina, continuar la feina, perquè no s'ha acabat tot. No s'ha acabat, perquè quan tens els fills malalts, a veure, si tens el pare, la mare, que el pot tirar una maneta, ja està clar. Nosaltres, la nostra societat, el coixí familiar és molt gran, val? però clar, diré, tot això anirà desapareguent i per tant les necessitats al voltant de la cura dels fills, tant pel pare com per la mare, han d'ampliar-se com altres països del nord d'Europa. Per tant, tot això ho han de fer els joves i les joves que estan ara, que tiren avant.
En part, hem realitzat aquesta entrevista per fer-los a molts joves notar les dificultats que passareu vosaltres per a que reflexionen. Reflexionen de que tot no ha sigut donat i reflexionen de com valents i valentes vau ser en la vostra època. Per a que no s'obliden, moltes coses estan perdent, igual que la tradició oral, que se'n va quan els nostres iaios i iaies se'n van. I una de les raons per les quals estem fent aquest podcast és per a guardar aquestes coses, per a que els joves d'avui, que no saben molt bé què va ser la Guerra Civil ni què va ser la dictadura durant 40 anys, ho coneguen de primera mà. No de algú que us ho diu des del Ministeri d'Educació, no, una persona que estiga, que visca al mateix lloc que és.
D'acord, continuem. Ara anem a parlar del documental de Projectes Ambra, la mestra. Per al coneixement dels nostres usuaris, aquest és un documental que gira al voltant de la figura de Marifé Arroyo, de l'Escola de Barts, que va fer una gran tasca per difondre un altre model d'educació i la difusió del valencià a les aules. Si teniu interès en conèixer de primera mà aquesta història, detingudament, serà projectada el dia 8 de març a les 7:30 a l'Auditori de Palma de Gandia. La pregunta que jo vos faig és, tinguereu algun problema amb l'incitament dels nous aprenentatges i del valencià a les aules?
Gordo, ha sido el único problema grande que yo he tenido aquí. Yo llegué al lugar nuevo y llegué a infantil, porque yo estaba en alfabetización y llegó un momento en que quería estar con niños porque, en fin, tenía gente que no sabía leer, gente que bueno, gitanos un montón, que me llevo muy bien con ellos, pero trabajaba desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y el resto del día, pues no. Entonces yo quería ir a una escuela normal. Y me fui y pedí. Yo todos los cambios que he hecho ha sido porque lo he pedido yo, no porque me hayan enviado. Y pedí lugar nuevo. Y llego, me entro en la clase. Y abro el armario. Y había un paquete de folios. Tizas blancas, tizas de colores, un lápiz y un bolígrafo. Y yo dije, y estos niños, yo venía de las Teresianas del padre Poveda, en que ya estaba impuesto el sistema Montessori. Mis pobres niños no tenían nada absolutamente. Entonces lo primero que hice fue un círculo en medio de eso para poder hacer las asambleas, porque los niños decidían por qué iban a empezar. En una pared puse un papel grande y allí podían pintar esto, pero claro, no había juguetes, no había nada. Entonces hice una reunión con padres y madres y les di una lista de lo que le tocaba comprar a uno para que se quedaran en la escuela. Ni una protesta, que hoy me han preguntado si yo he tenido problemas. No, al día siguiente todos los padres llevaron juguetes, lo que yo les había puesto, a usted le toca esto, a usted le toca esto, a usted. Se me ha dado muy bien mandar, a usted esto, a usted esto. Bueno, pues empezamos las clases, y las clases eran, hacíamos la asamblea al empezar la clase, y yo decía cuál era el plan de trabajo para ese día, lo que había aprendido en las Teresianas, y entonces cada uno empezaba por donde, sabiendo que al final del día tenía que estar todo hecho. Eso desde el primer 4 años, desde el primer día. Y como ya tenían sus juguetes y sus cosas, muy bien. Yo hacía una cosa que también hacían en las Teresianas, como los niños comían allí, pues cuando terminaban, o sea, venían de casa, se ponían así y yo aprovechaba para contar un cuento o tal. Y de repente veo una babita que cae en la mesa. El otro así. Y entonces reúno otra vez padres y madres. Vamos a ver. Estos niños se deben acostar muy tarde, ¿verdad? Dicen, no, cuando vienen cogen el bocadillo, se van al barrofer de la Joana y cuando se hace de noche se vienen a casa y ya está. Digo, es que se me duermen. Y una madre del que fue
esto, alcalde hasta hace poco, pues dices que mi hijo cuando llega a casa dice que esta maestra parla molt difícil. No me entendían. No me entendían las criaturas. Claro, cuando yo les decía mame mi momu, bueno, no era ese el caso porque yo tenía otro sistema, pero bueno, era fácil. Ellos repetían mame mi momu y ya está. Pero cuando yo contaba un cuento, que además yo soy muy teatrera, y lo hago muy así, ¡pum! Y entonces dice, y yo dije, ¿y entonces qué pasa? Es que yo no sé hablar valenciano. Y pregunté, ¿quién es la persona que mejor habla valenciano en el pueblo? Y me dijeron, el tío Maximino. El tío Maximino, abuelo de María Fernanda. Y yo me fui a hablar con el tío Maximino y le dije, ¿usted está dispuesta a enseñarme a hablar en valenciano? Dice, sí, pues yo cogeré mi bocadillo de mediodía, todos los días, me vengo aquí al Ravalet, sentaditos cada uno en una silla, y usted me cuenta. Era un señor que decía es iglesia en aquella época. Y estos almeles están estantises. Sí, y de, si pero es que hablaba divinamente. No, hablaba divinamente. Vas a tirar el foc, que la meua dona seguro que le estará quedándose chela. Pues yo estaba allí. Luego me compré los libros de don José Camarena, que también era de Lugar Nuevo, y yo me leía con un diccionario en la mano, y así aprendí valenciano. No he ido jamás, y si vuelven que parle valencia, comencé a hablar valencia, y así no pasa res. Lo que pasa es que yo me expreso mejor, empecé a hacer teatros, me ayudaban un par de padres, porque claro, yo no entendía, a teatros en valenciano, que veníamos una vez, vinimos para ganar dinero para llevármelos a París, vinimos a Palma a representar el teatro, a Belreguard, para sacar dinero, claro. Les costó 5.000 pesetas una semana entera en París a mis criaturas de Lugar Nuevo y al Miserat, que lo más lejos que habían llegado era a Valencia cuando yo les llevaba a ver teatro o exposiciones. Quiero decir que para mí lo difícil precisamente fue meterme en el valenciano con un padre que no me quiso hablar en valenciano nunca. Vale, bien, después de ser del grado, porque decía que no me iba a servir para nada. Pero quiero decir que igual que para ellas fue difícil, para mí, además a esa edad ya, con la carrera terminada y toda la pesca, encontrarte con que los niños se te duermen porque no te entienden, pues fue un golpe muy duro, de verdad muy duro. Y me pasé 2 años con el tío Maximino, dale que te pego, hasta que lo aprendí. Y lo aprendí, lo leo, hago poesías en valenciano y lo que faça falta. Porque pachula yo.
Bé, a la font d'en Carròs, això també depenia dels mestres que arribàvem. Nosaltres vam començar a arribar a les escoles mestres que havíem acabat de fer la carrera i encara quedaven d'abans. Bé, vam arribar un grup de mestres que havíem acabat la carrera feia poquet i que vam considerar que la llengua i, a més, la metodologia havia de canviar. I a poc vam anar intentant convèncer a les famílies i als altres mestres i poquet a poquet, per fi, vam fer l'ensenyament en valencià. Quan ja portàvem 2 o 3 cursos d'ensenyament en valencià, apareix un pare que era el jutge de pau del poble i diu que a ell i al seu fill no li havien de fer l'ensenyament en valencià. I convoia a més famílies i en aquell moment totes aquestes coses es polititzaven molt. I bé, va començar la maror. I nosaltres vam tornar a reunir a les famílies, pues seria en el 87, perquè jo en setembre estava embarassada de la meva segona i en el bombo en setembre, perquè vaig parir a principi d'octubre, doncs explicant als pares allà com era l'ensenyament en valencià, que com fem la introducció del castellà, com fem la introducció de l'anglès, tot allò. Així i tot, no va haver manera. Els 10 o 12 pares que es van apuntar en el jutge de pau que fa la guerra, efectivament, era això, un jutge de pau que feia la guerra, doncs van demanar a Conselleria que els donara una resposta. I Conselleria va enviar un mestre i va dir: quants són de xiquets? 10, 12, des de xicotets fins al final de GP. Una aula, un mestre per ells. Val? Vam fer una aula i vam posar tots els xiquets de totes les edats, els 12 xiquets. Val? Aleshores es va acabar la problemàtica. Però l'any següent el senyor se'n va anar a viure a València es van portar la seva família i es va deixar a totes les altres famílies en un pam de nas perquè li havien fet cas i per tant en aquell moment es van trobar desemparats i a poc a poc els van portar a la classe que fora, vull dir, la cosa es va acabar en un o dos anys. Això va ser possible perquè tot el claustre estàvem en una pinya. Va ser possible per això. I perquè va haver moltes famílies que van atendre i que van dir: no, no, nosaltres continuem, moltes. Perquè per a 12 famílies això no era res. I va acabar això, com el Rosari i l'Aurora. Aquell se'n va anar a València a viure, es van portar els xiquets i els altres es van sentir desemparats. I ja està.
Bueno, jo estava treballant en Alaquàs, vaig conèixer a Pilar allí, i va arribar un dia la directora, la inspectora, i va dir que anaven a crear-se línies en valencià en Alaquàs. Alaquàs era un poble valenciano parlant, però que havia hagut molta immigració. Val? I llavors van dir que la nostra escola, que era sola d'una línia, anava a ser en valencià. Clar, era un poc problemàtic perquè n'hi havia mestres que no volien i això. Vam decidir que es que érem els partidaris agarrarem els primers cursos i faríem tot el material en valencià perquè quan els que vingueren darrere, encara que parlaren castellà, pogueren tindre el material i realment va funcionar. I acabant també ens vam ajuntar molts mestres de l'Aquas per fer el llibre de coneixement del medi que tenia que ser en valencià i fer la història del castell de l'Aquas, visitar pels xiquets en valencià, vull dir, començar a fer, i realment no va ser una cosa conflictiva perquè vam poder anar fent així a tot el món un poc donant de si. Sí.
Així, en Ador i Palma van ser uns dels últims, Ròtova, Ador i Palma, va costar, però bueno, tampoc n'hi havia unanimitat de mestres, entonces... Bueno, però per els pares jo crec que, a no ser que n'hi hagi algú que políticament s'empenyen que no, solen, ho expliques i ho entenen i normalment confien en el que els mestres es diguen. I va costar, però bueno, crec que no va haver... Vam estar molt, va costar molt. Bueno.
A veure, jo crec que n'hi ha que donar les gràcies als mestres i les mestres que en aquesta època van estar implicats i tenien clar i tenien les idees clares que l'ensenyament havia de ser en valencià i que l'escola havia, ja que parlaven els xiquets en valencià en casa, no anaven a crear-los el trauma que teníem nosaltres un poquet quan vam anar a estudiar. Però jo crec que també en moltes escoles va haver el problema perquè la gent, així en la Safor, hi havia molta gent major de mestra, perquè era el cogollet, o sigui, quan tenies que tindre molts punts per poder agarrar la Safor. Entonces, era gent que no estava... ells no havien estudiat... jo no he estudiat en valencià. Entonces, jo tot el que m'ha ensenyat ha sigut després per pròpia iniciativa, però n'hi havia molts mestres que no tenien eixa cosa de dir: vull que ensenyar-me a valencià, vull llegir, faig cursets... Quan era... No, però no tenien eixa inquietud. Entonces, vores en la cosa de anem a donar els cursos en valencià, per ells, jo crec, jo em poso en els llocs d'ells i dius, és molt difícil. No és el millor, el millor dins d'ells sí que volien, però no es trobaven capaços a tirar endavant uns cursos tot en valencià en la preparació que es tenien. i anava un poquet, perquè jo he conegut gent que deia, és que clar, ah, tot en valencià, però si nosaltres no hem estudiat en valencià i no d'això, era un problema. Però per sort, pues, érem altra gent que teníem igual, que anàvem a lluitar i van lluitar tot el que van saber.
Pues ara jo vaig a parlar d'una altra manera, Marieta ho sap i Mari Carmen també. Jo en la meva època, quan va vindre la línia en valencià, ací a Palma, jo no la volia. Perquè jo, els meus xiquets, jo havia viscut en un poble i no havia tingut ningú problema, ningú. No m'havia sentit mai discriminat ni res. I jo pensava, els xiquets, que no sabran castellà. I jo votava que no volia la línia en valencià. Marieta va pelear molt i jo aquell dia, jo estava preparada, tenia els cursets, a ma casa parlava valencià tota la vida. Jo tinc un net que viu en Extremadura i parla valencià exactament com vosaltres. Mai en la vida, mai en la vida han deixat de parlar-la. Mai. N'hi havia una època que en el meu poble els mestres que volien parlar en castellà als seus fills i després, quan va vindre l'hora de posar les línies i tot això, dient que els havien reprimit i tal i qual, i ma mare feia, no, tu has renegat de la teua llengua que has parlat als teus fills en castellà, jo no he renegat de la meva llengua, o sigui que jo en la vida he renegat de la meva llengua, però jo pensava que els meus fills que vivien en un poble es venia més bé ensenyar-se el castellà perquè el valencià segur que se l'ensenyaven. I entonces ahir vam tindre, però ja assista Marieta perquè ella i jo vam tindre el nostre, jo sempre t'ha dit, jo voto que no, però si és que sí, algú mai en la vida posar ninguna pega. Jo tenia els cursets, tenia la soltura, tenia la facilitat, però jo, en aquell moment, pels meus fills volia més castellà perquè valencià en tenien de sobre. Els meus fills valencià no els en faltaria mai. I entonces jo tenia aquesta postura, però en ningú moment m'ha oposat, ni ha fet campanya, ni ha parlat a ningú pare, ni a res de res, simplement ha opinat. I les meves raons eren aquestes. En ningú moment renegava de la meva llengua, però pensava que els meus fills necessitaven més castellà que valencià, perquè vivien en un poble que no, que sempre seria valencià. I per això era.
No, pues que si no haveren fet en les escoles el valencià, a millor encimat encara parlarien, però ja si que s'haver perdut. S'ha fet molta feina el haver estat el valencià en les escoles i ara jo que he estat en el grau i tot, i veus a xiquets que són de alineat multicultural, que dic jo, i te'ls veus parlant tots en valencià, que després en el pati parlen tots en castellà, però dona gust de veure que és que s'haver perdut. Jo l'altre dia me vaig anar a Decathlon, que no parla ningú en valencià, ningú en tenda, i me vaig anar a Decathlon i un xicón de color, no sé com dir-ho, perquè no siga, em parla en valencià, i en xa m'atén, i jo dic, moltes gràcies de que m'has atès en valencià, sí, perquè la del terreno no ho fa. Entonces jo crec, sempre ho dic, s'ha fet una gran llavor perquè no es perguera, perquè a poc tu dius, ells saben parlar, però a poc, o sigui, ha fet molta llavor, ha sigut, bueno, perquè no es perguera, perquè si no s'haverà perdut.
Vale, anem a continuar. Ara ve la tanda de preguntes ràpides. Necessite una voluntària. Es cal elegir entre un dels dos conceptes. Vale, preparada?
Va, vinga.
Cercle o ratlla?
Ratlla.
Dintre o fora?
Fora.
Abans o ara?
Ara.
Vella o jove?
Vella.
Xiquets difícils o pares complicats?
Pares complicats.
La Lomloe o la Loles?
La del Villar Palací, perdona, però no t'entria ninguna de les dues.
Vale. Mà ampla o curta?
Mà ampla.
Norma o adaptabilitat?
Depèn. No, norma. Vale.
Coneixement en xifres o gestió del caràcter?
Gestió.
Montessori o tradicional?
Montessori.
Videojoc o joc lliure?
I més calent no pot ser.
No està vegada.
Lloc, vale, posa el lliure, va.
Fusta o plàstic?
Fusta.
Tauleta o paper?
Paper.
Harry Potter o Pipi calces llargues?
Pipi.
Llibres recomanats o llibres de lliure elecció?
Lliure elecció.
Encara no m'acaba.
Aquí el personal ja va tirando hondo.
Vale.
Com això és un podcast afiliat a una biblioteca, necessite que em recomaneu tres llibres. Uno per a una futura mestra, un altre llibre per a xiquetes i xiquets i, per finalitzar, uno per a mares i pares.
Per a xiquets recomanaria uno que han llegit els meus xiquets i els va agradar molt, que és el misteri de la Sarra, el secret de la Sarra misteriosa. És un llibre d'aventures que se van uns xiquets de campament i es passen moltes historietes allí. I es va agradar molt als xiquets.
Jo recomanaria un llibre que s'ha elaborat sobre Andrés Estellés, poesies que estan per a xiquets i que ens vindran també molt bé als majors perquè molts no el coneixem massa.
La col·lecció de Teo és una meravella. Además es que toca todos los temas, tema de la escuela, tema de estar en una granja, tema de ir a tener un hermano, tema toca todos los temas.
La vida contada a un nen del veïnat.
De Miriam Tirado, que son para los padres cuando empiezan la adolescencia, los hijos ya empiezan que si soy libre, que si tengo que usar, que si no. Esa colección está muy bien.
Tenía uno molt antic,
que es diu Com no ser una mare perfecta, que ese també és graciós, és molt graciós, val la pena.
D'acord, l'última pregunta. Algú vos ha donat les gràcies pel vostre treball?
Sí.
Doncs heu dit que vos han donat les gràcies, però jo també vull que afegis una cosa. Doncs jo vull donar les gràcies també. Es dic gràcies a totes aquelles educadores i educadors que deixaren la seva impremta a la meva educació i és que no he tingut l'oportunitat de manifestar el meu agraïment per una feina que era més que un ofici. Quan ens fem grans, perdem part de la capacitat d'admirar-nos, però els records d'allò que ens va meravellar no desapareixen. No puc separar la poesia d'Espronceda de la mestra que em parla d'ella. Si penso en la història LGB, recordo el nom de doña Maria Àngeles, les matemàtiques a don Fernando. A totes elles i ells, moltes gràcies per donar-me recursos per tota una vida i per les que vindran. Si les idees són llavors, el planter són els pares, les mares, les mestres i els mestres. El que hi va ser important per mi ho és per al meu fill. La llavor germina en nosaltres i es desenvolupa en el fruit futur. El camí és llarg, però en la motxilla ben ferma les petjades no pesen tant. Gràcies de tot cor.
Jo vull agrair també als pares. Antes del teu tancament. Jo també vull agrair que normalment els pares participen a lo que demanes, col·laboren, ajuden, han ajudat en tot. Quan van a l'escola de Dori Palma per poder muntar el menjador escolar, ahir també van tindre que... I van a tota hora, les ampes... Normalment han col·laborat sempre i vull també agrair que han posat sempre de la seva part perquè tot funcionara i perquè tot anara bé.
Acabem d'escoltar l'entrevista a les mestres. Per qüestions d'edició, hem reservat la presentació de les entrevistades per al final. A continuació, escoltareu la presentació de cadascuna de les participants amb les seues dades personals i referències als seus anys d'experiència en el sector de l'educació.
Soc Charo Frasquet, tinc 35 anys d'experiència i tinc dues etapes, que són l'etapa de Rodamons, que és l'etapa d'interina, que ha estat en Alcoi, en Elche, en Olleria, en Barx, en molts pobles, i després vaig aprovar les oposicions, ja vaig ser un poc més estable. Va ser Onil, va ser Albaida, i després, els últims 20 anys, vaig estar en Vilallonga, en la Verge de la Font.
Bueno, jo sóc Àngeles Mogort i he estat en la Costera, la primera etapa de la meva experiència com a mestra, en la Costera perquè vivia allí, en algun poble de la Costera i en escoles de Xàtiva. I després vaig vindre ací directe. He estat ací 16 anys i després he acabat la meva vida en el Benipiscar de Gandia, 10 anys.
Soc Pilar Hernández, he treballat 33 anys i quan era interina vaig estar en molts llocs, com Villalonga, el Racó d'Ademuz, Alaquàs, Picanya, el Port de Sagunt, i després ja quan em vaig donar definitiva vaig estar en Castelló de Rugat i en Palma de Gandia.
Jo soc Mari Carme Mascarell, he estat treballant pues, més de 41 anys, no me'n recorde, i he estat en pocs llocs, la veritat, perquè vaig aprovar pront les oposicions i d'interina total vaig estar un parell d'anys per ahir. I la majoria del meu temps vaig estar de notos molts anys i després ja vaig vindre així, a l'escola La Mortella i així vaig estar sobre 25 anys o això i ahir ja em vaig jubilar.
Soc Txelo Llorca i tinc 38 anys treballats, enguany m'ha jubilat en este curs i vaig estar treballant primer en Oliva, en la EPA, en adults, després ja vaig passar a l'escola i he estat pues, en el Comtat, en la Vall d'Albaida i després ja en la Safor ja vaig vindre a Villalonga i de Villalonga ja vaig vindre a l'escola de la Mortera, que és on m'ha jubilat.
Jo sóc Marieta Estruc i he treballat 36 anys i 23 d'ells així en l'escola de Dori Palma. No m'he menjat molt perquè vaig aprovar les primeres oposicions d'infantil que van fer i sols vaig estar un any de provisional i en seguida me'n van donar Ròtova, vaig estar 6 anys i després 23 anys a Sienador i vaig acabar la meva vida professional en el Joan 23 en el Grau de Gandia, que ha estat 6 anys també.
Alegria Climent, 41 años de profesora, no he estado nunca de interina, aprobé la oposición a los 21 años y directamente pasé a definitiva. Estuve 2 años en un pueblo que se llama Los Llévenes, en la provincia de Toledo, después estuve en el San Francisco de Borja en alfabetización, esto 3 años, después pasé 12 años a Lugar Nuevo y después ya 24 en el Grau, en el Joan 23, i ahí terminé.
Jo sóc Pilar Gregori Monsó, sóc de la Font d'en Carròs, 41 anys de servici també, i a veure, he combinat la vida a l'escola i també com a representant sindical o com a formadora de mestres. I en l'escola doncs, vaig començar en educació especial a Potries, el centre que n'hi ha de Potries avui dia és per adults, però en el moment que jo vaig començar era per a xiquets. Vaig estar a Potries, després a Sagunt, després vaig tornar a Potries, després me'n vaig anar a Elx i després ja vaig tornar a la Font i entremig de tots aquests anys doncs, jo passava uns quants anys a lo millor això el que vos he dit de representant sindical o de formadora de mestres i bé, una vida de lo més bonica i de lo més bé, jo m'ho he passat molt bé.
Bé, jo soc Pepa Izquierdo, jo he treballat també 39 anys en la Mancomunitat de la Safor, en el Gabinet Psicopedagògic. I no soc mestra, soc psicòloga, però vaig a també estat un poquet de rodamons per ahir. He estat treballant en la Font, en Almoines, en Barx, en Villalonga, o sigui que també el nostre treball és un treball que no estaven tota la setmana pràcticament en el mateix lloc, sinó que anaven canviant i sobretot és en l'escola. Però també fem un poc d'intervenció comunitària dins de lo que és l'Ajuntament en algunes ocasions, també treballant en altres col·lectius dels pobles o fins i tot també en les associacions de mares i pares. I bé, això és un poc la meva experiència.
Hola, som Maite Peiró, soc de l'Alqueria. Jo vaig començar a ser mestra en València en un col·legi de monges. Vaig aprovar les oposicions i ja vaig estar en Alaquàs, en Oliva, bueno, en varios pobles, he estat anant rodant per ahí, i per fi em van fer definitiva. I em van donar fer la nit, i me tenia que anar a Palma, a Mallorca. I com jo era també de les rebeldes, que anàvem a les concentracions i a protestar i tot això, ens van passar tot l'estiu protestant en la delegació del govern d'educació perquè no volíem eixir del País Valencià. I efectivament, poc a poc, la gent va anant sent, perquè clar, un no li tocava allà a Palamós, l'altre li tocava a Girona, l'altre li tocava jo què sé. I la gent va arribar a un punt en què dia, és que jo no puc estar-me perquè en tinguem per emportar més xiquets, jo ja no puc estar així més dies venint i protestant. Bueno, és que mos van quedar perquè teníem igual, realment, mos van quedar, no mos van donar. Vull dir, no, ja mos van quedar i em van donar Oliva, però no definitiu, sinó un provisional. I ja definitiva em van donar en Alaquàs, però encara vaig passar a València i bueno.
Puc dir que vaig treballar en la privada dos cursos i després ja vaig anar treballant en diferents col·legis en Barcelona, en hospitalet. Sempre he treballat en hospitalet de Llobregat, en diversos col·legis. No cal que ho digui, són diversos, Ramon Muntaner, el Ramon, és que clar, jo de cada... Este, el Ramon Muntaner, el primer, estaria mitja hora parlant. Va, pues. Vaig treballar en diversos col·legis de Catalunya, però sempre en hospitalet de Llobregat, sempre.
Per finalitzar, volem agrair la inestimable ajuda d'Ainara Consuelo i dedicar aquest podcast a Pilar Hernández, mestra, inspiració i amiga. Sense ella, res d'aquesta iniciativa hauria arribat a ser el que és. Esperem que vos hagi agradat i ens veiem el dia 8 de març a les 6 de la vesprada en l'Auditori de Palma de Gandia.